au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Perquè ja venen els execrables. Què tal, Santi Jiménez? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què tal, Malcom Otero, com estàs?
Bon dia.
Mira, ha passat una cosa, ara m'han acabat de donar que amb el temps, els anys que fa d'aquesta secció, ha deixat de dir-se il·lustres execrables. Ja no us saludo com a il·lustres execrables, sinó com a execrables directe.
Serà per alguna cosa, no?
Serà per alguna
cosa. No us n'havíeu adonat? Jo, però és una cosa molt, sí, molt automàtica, eh?
Ens havíem adonat, però ens feia tant de mal.
Que... Com esteu?
No t'ho volíem dir.
Què?
Molt bé.
Bé, abans de tot, Xavi, hem de dir que hem pres cartes en el tema, eh?
De qui, el tema de què?
Sí, ja hem mogut carta perquè tu no ho faràs, hem vist que no ho fas, que
okay,
ens expressies, ja ens insultes i tot, i estem parlant de la taula aquesta, aquest dinar que tens tu permanentment reservat, la taula que tens el teu nom, el celler de Can Roca.
Prou ja.
I ja ens ha quedat clar, digue'ns Sherlock Holmes, digue'ns avispats, digue'ns el que vulguis, no ens vols portar.
No ens vols portar.
Amb els teus amics del celler.
Al final la gent s'ho creurà, és que és molt gros, això.
Hem acceptat unilateralment l'oferta del Miquel, el propietari de la vinateria del Call.
Home!
Que ens ha ofert fer la pròxima secció dels execrables des del seu local mentre degustem un suculent esmorzar.
Vosaltres?
Serà... Sí. Ho farem des d'allà. Serà una secció que hauré de fer jo sol, per motius obvis, ja que el Malcolm tindrà massa feina amb els embotits, el pa i totes les coses
que
li posaran davant.
Jo tinc una habilitat, Santi, gairebé de concurs, de menjar i parlar al mateix temps, eh? Tot s'ha de dir.
Però perdona una cosa,
m'està... Que ja que jo a l'estudi hi havia un quilo de, jo què sé, d'embotits bundó i jo menjava i parlava al mateix temps.
Sí, però d'aquella manera, eh? Vull dir que es notava. No, però sí, m'esteu dient en sèrio que la setmana que ve ho feu des d'un... Des d'on?
Es notava,
es notava.
No fotis. Però m'ho esteu dient de debò.
S'ho estem dient de debò, sí, senyor.
Ah, i on dius que és això?
A la vinateria del Call.
Ah.
Aquí, al barri gòtic.
Però us ho fan gratis, o...?
Home, paga la ràdio.
Què?
Ja enviarem la factura.
Hòstia, i que bèsties que sou. En fi, no, doncs endavant, aneu allà a fer l'esmorzar. Sí. Mentre no es noti gaire, Malcolm, sisplau, doncs res, sí, ja es podeu fer el que vulgueu.
Anirem retransmetent, farem els execrables i retransmetrem a més el... a l'esmorzar.
El festín. Va, endavant. Que avui va, qui és exagrat?
Avui la cosa promet. Va, vinga, anem amb la senyora. Perquè avui és una dona.
Ah?
Que ja és notícia, perquè normalment els execrables sempre són masculins i guanyen per golejada la llista a la nostra llista d'execrables. Però la que portem avui és una fera. Una dona incomparable. Perquè d'entrada, atenció, és l'escriptora, sigui home o sigui dona, més prolífica de la història, segons l'empresa cervesera Guinness, que fa allò del Guinness dels rècords,
sí.
I l'empresa cervesera Guinness és una de les nostres institucions de referència.
Ja.
No pel llibre aquest d'estúpid que fa...
No, ja m'ho imagino que no.
Sinó pel producte.
Aha.
Parlem d'una dona que va publicar 723 novel·les.
Va, home, va. No es poden publicar 700 novel·les, home.
Sí, va vendre més de 1.000 milions d'exemplars. Aquesta dada sembla exagerada, però si ho diu la Guinness, és veritat, que es van traduir a 36 idiomes. Tota una celebritat mediàtica que estava considerada com una de les més sòlides institucions britàniques del segle XX. Una dona que anava pintada com una porta, vestida tota de rosa xicle, amb unes pestanyes que et podien pentinar els ous des de l'altra banda.
Noi, fes el favor! Però animal! Animal!
Però, si veieu la foto, portava unes pestanyes postisses que des de la tele... Ella, des de la televisió britànica, aquests programes matinal, opinava de tot. I era una influencer, abans que existissin les influencers, que va esbandir les seves idees retrògrades, antifeministes i conservadores, que, per cert, eren les mateixes que explicava les seves novel·les romàntiques, on no existia el sexe, perquè, com ella deia, l'únic que ha de portar una dona per anar al llit és un anell de matrimoni. I per arrodonir el duro, es va passar la vida practicant tot el contrari del que ella deia a les seves novel·les.
Ara.
I, a més, per si faltava alguna cosa, era família de Diana de Gales. Ja sabem que els execrables es toquen. Parlem de Dame Mary Barbara Hamilton Carlan, coneguda als quioscs de tot el món com Barbara Carlan, la indiscutible reina de la novel·la rosa.
Com em bafa aquesta cançó.
La veritat, sí, comencem amb aquest pastel tou i maliflu de Barbara Streisand. Que ens va el pèl primer perquè es diu Bàrbara, i encara que es fa dir Bàrbara, es diu Bàrbara, i això, fins i tot tu has notat...
Doncs mira, no ho havia pensat.
Es diuen igual, eh?
Es diuen igual, val.
I després, perquè la lletra d'aquesta cançó exemplifica a la perfecció la idea de l'amor de la nostra Bàrbara. És d'una dona enamorada com una perra d'un tio que vol portar el seu món a qualsevol preu. Una lletra que posaria els pèls de punta a qualsevol feminista. Bàsicament, com qualsevol de les novel·les de Barbara Carlan. De fet, m'imagino la Nanat Ferrer llegint aquests llibres i entrant en estat d'ignició. Començarem per la seva vida, per veure d'on ve el lloro. Que, per cert, de jove era una noia molt guapa i que després, intentant mantenir la joventut, es va convertir en una cosa difícil de definir, que portava esparadrap a la cara per dissimular les arrugues.
Oh.
De fet, ella mateixa es definia com encantadora i molt atractiva. L'autoestima és bàsica, però això sembla un anunci de Tinder, eh?
Sí. No sé si podeu anar a buscar fotos de Bàrbara Carlan.
Ja l'has penjat. Bé, no, l'ha penjat al Twitter el Santi. Mira, el retuitejarem perquè ho vegi tothom. La foto de Bàrbara Carlan...
És difícil de definir.
Sí, complicat, complicat.
Però aquesta dona era molt guapa de jove, eh? De veritat.
Mm-hmm.
El que passa és que, diguem-ne, que quan va ser vella no va acceptar la seva decrepitud i va intentar seguir fent un concepte estètic diferent, diguem-ne, no? Bueno, però ella, de petita, i fins i tot abans de néixer, va ser filla d'un oficial de l'Armada Britànica que va morir a la Primera Guerra Mundial, i els seus dos germans van palmar a la Segona. Per tant, una infància així com desestructurada i molt desgraciada. Als anys 20 es converteix en una periodista de societat molt popular, la senyora que feia Lola de l'època, que l'any 1925 publica la seva primera novel·la. Com és un pibon, perquè ja hem dit que era molt guau, en anglès, o com dirien els de Pantomima, un paibon, i alterna amb l'alta societat, és la perica més desitjada per tots els pijos de Londres.
No diguis la perica.
Però ella, ai, la periquita, era una periquita guapa. Ella els rebutja a tots els seus pretendents. Explica a les seves memòries, que són meravelloses, per cert, que va trencar el seu compromís de boda quan la seva mare li va explicar de què anava la nit de noces. Això és mentida, una de les moltes que va explicar la seva vida. Després ja ho comprovareu per què.
Sí, però el que sí és veritat és que va esperar a qui li proposés matrimoni, que la persona que li proposés matrimoni fos molt milionària.
Ah, això està bé.
Això està bé. Per això es va casar l'any 27 amb Lord Alexander George McCockerdale. Després de rebutjar...
Què?
Alerta, eh?
McCrocodile?
56 proposicions de matrimoni.
Ah, sí? Hosti, déu-n'hi-do.
56. I tenia només 26 anys. A veure, si va començar a rebre, posem per cas, proposicions de matrimoni als 18, això vol dir que li proposaven casament més de 6 cops l'any. És a dir, 2 al mes. Què, nena, com ha anat el dia? Bé, un dia tranquil, avui ningú m'ha proposat matrimoni.
El George Mac, com collons se digui, era un tipus que estava podrit de pasta, però que era absolutament alcohòlic. Segons el defineix la pròpia Carlan, a les seves memòries, obro cita, estava paralitzat del matí a la nit, i per tant la nostra vida sexual era inexistent. Mai vaig córrer el més petit risc de quedar embarassada. Després d'un any de misèria sexual, vaig decidir començar a tenir amants.
Excel·lent cançó, per altra banda, que per fer posar una mica de nivell. Però bueno, aquesta, imagino perquè es diu Bàrbara, també, no? I una miqueta més alegre, una miqueta de picardia, perquè...
Comença la festa.
Ara.
Comença la festa, sí. Va posar-hi això als amants, amb això als amants va posar molta afició, cosa que aprovem absolutament.
Hombre.
Si no fos perquè després, com veurem, era una cosa que ella detestava en la seva vida pública, perquè era la més gran defensora del matrimoni, diguem-ne, tradicional. El seu primer amant reconegut per ella era Jordi, el cinquè duc de Sutherland.
Jordi?
Que era aleshores el secretari d'Estat per la guerra i que, òbviament, estava casat. Naturalment, això, brucita seva, ho vaig negar. Però em venia darrere des de feia molt temps. Acostumava a ficar-se de nit al meu llit i em feia petons, però mai vaig deixar que passés d'aquí. Bé, potser un s'ho creiem, si no fos perquè anys després la pròpia Barbara Carlan va reconèixer que per suposat Gordi va ser el pare de la meva filla Rainy. El tanto amb Rainy que és important aquesta història, perquè amb els anys serà la madrastra de Diana de Gales i consora de la reina Isabel II.
Sí, després de tenir a Jordi com primer amant i pare de la seva filla, segons diu ella, el segon amant va ser el tinent coronel Glenn Kingston, també casat, i el tercer va ser un dels més famosos. Saltés, ni més ni menys, senyors, patapam, pam, 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 repicó, saltés el reial el príncep George, el duc de Kent, és a dir, l'oncle de la reina. Un bisexual molt divertit i molt penques, del qual Carlan va arribar a dir en públic que tant de bo hagués estat el pare de la meva filla. Després d'aquests amants, finalment es va divorciar del seu muchacho i com que no volia perdre capacitat financera, què va fer? Es van a casar amb el millor amic del seu exmarit, que a més era el seu cosí, Hugh McCorkadale. Però això, o com McCorkadale, com collons es digui, però això no li va treure l'afició pels amants, perquè també el loro va estar liada amb Lord Mountbatten, ni més ni menys, l'oncle de Felip d'Edimburg, el marit de la reina, i el governador de l'Índia. Comparat amb Barbara Carlan, Isabel Preisler només es lia amb sota Carlos.
aquest cas és curiós, perquè ha entrat una nena... Això és el problema de directe.
Ah, no passa res, home. Salutacions.
Aquest cas és curiós perquè va morir Mountbatten en un atemptat lira. Ella va reconèixer davant del seu marit que era la pena més gran de la meva vida. El cas és que el pobre Mountbatten estava enamorat, de fet, de Carlan, però malfiava de les dones perquè, segons la nostra protagonista, Obrusita, la ninfomania de la seva esposa Edwina el feia malfiar de les dones i li va treure tot l'interès en el sexe, almenys amb les dones. No hi ha res com tenir un amic com aquest, eh?
I no hi ha res com tenir una criatura que, per cert, aviso que potser no és el millor contingut per criatures tan petites, però endavant, no,
Clara,
amb les notícies.
Clara, torna a l'habitació, cara vela per guarra. Clara, digue-li al papa que et tapi les orelles.
Ja està.
Com, tampoc no és bo tenir a Carla com a amiga, perquè ja parla de que la ninfomania de la teva dona et ha portat a la versió del sexe amb dones, és a dir, que t'està dient que el que t'agrada és una altra cosa, com a mare tampoc era molt millor. Ja hem parlat de Rain, la filla que va tenir en el seu primer matrimoni, però que ella, atenció, anava dient que no era del seu pare, després de casar-se amb el tiet de la seva filla. Clar, a la Rain això no li va sentar bé. I la Rain, quan es va casar amb Lord Edward Spencer, anys després, va decidir no convidar a la seva mare a la boda.
Sí, una afrenta que li va sentar com una patada a Barbara, perquè d'aquesta boda sortiria un altre historiador. Lord Edward Spencer tenia una filla que es deia Diana, o Diana, que amb el temps passaria a ser la dona més famosa del planeta, i ella, com a àvia política de la nena, no pensava deixar escapar aquesta oportunitat.
Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca.
Ara espero que la Clara ja estigui fora de l'habitació.
Sí, sí, ja està fora de l'habitació.
Vale, perfecte. Vale, doncs pues puc començar a parlar de mamades. Des del moment en què es va comprometre Diana amb el príncep Charles, fins que va morir en accident de cotxe després de separar-se, la bolastra, és a dir, Barbara Carlan, va estar allà opinant de tot. I no es tallava un pèl. Per exemple, aquesta senyora, que la veieu a les fotografies, com una àvia una mica excèntrica, però vestida de pastís de maduixa i merenga, que sembla que tot ho faci així molt dignament, va arribar a dir que el motiu de la separació entre Carles i Diana era que no, ella no devia ser molt bona en la pràctica del sexe oral, que és una cosa que porta a la ruïna a molts matrimonis.
Sense comentaris.
No anem bé.
També va dir que el fracàs del matrimoni dels prínceps de Gales va ser culpa meva, o sigui, no meva, seva. I en part podia tenir raó, no només perquè sortia a totes hores opinant, sinó perquè el que sí que està comprovat és que Diana, que no era precisament, no és que fos una intel·lectual, era una fan absoluta de les novel·les de la seva àvia política. Novel·les amb títols com, això és que només tant tot el castellà, Virgen en París,
sí.
Amor al timón,
Amor al timón,
Las lágrimas del amor, Camino perfecto al paraíso, o La pregaria de la princesa, oh. el laberinto del amor, o Un matrimonio forjado en el paraíso. Què retraten a unes pàmfiles enamorades d'uns senyors aristocràtics que són el retrat de la pulcritud i la noblesa i on tot succeeix en salons de te i grans hotels a la Costa Blava. Només llegeix els títols i ja se'm dispara el títol.
És terrible.
Sí, no contenta amb explicar els problemes del matrimoni amb el sexe oral o les novel·les com a causa de la separació dels prínceps de Gales, també va apuntar que els Spencer, la família de la seva filla, amb la que s'havia casat la seva filla, eren uns histèrics inestables. Va dir, obro cita, quan Diana va agafar aquell mal, bul, o com coi es digui, es referia a la bulímia,
sí.
Bé, tota la família ha estat sempre una mica neuròtica, i si algú es posa histèric i perd els nervis, cap anglès li farà mai l'amor.
Sí, totes aquestes punyalades les fotia perquè el dia de la boda entre Diana i Charles, la princesa Margaret va anul·lar personalment els dos tickets que tenia Barbara Cartland per veure la cerimònia a la catedral de Sant Pol. Per això, que va qualificar com una humiliació, no es va tallar ni un pèl. Va seguir apropant-se a Diana per terra, mar i aire, i com que la noia era mig bleda, li va fer cas fins al punt que en un gir del guió propi només de gent amb molta barra, va acabant posant-se al costat de Diana en la seva pugna amb el príncep de Gales i va acabant qualificant la relació de Charles amb Camila com absolutament repugnant.
Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Sí, planchar.
Sí, planchar. Oh, sí, ja, sí. Mira, aquesta... Fins aquí, atenció, aquí hem fet la part de la seva vida portes enrere, però el que la fa, que ja és bastant execrable, però el que la fa realment execrable és la seva influència com a personatge institucional britànic. Era una veritable superstar a la Gran Bretanya. I les seves opinions influïen molt en la gent. Era, diguem-ne, l'oracle de la majoria de dones del Regne Unit. Però, clar, les seves opinions les subscriurien els pallassos de la tele amb aquesta bonica cançó que escoltàvem, tan progressista, que era que escoltàvem els nens dels anys 70, en què les nenes tenien que ir a rezar, tenien que ir a planxar, tenien que barrer i no podien nunca ir a jugar. I hem explicat que el missatge de les seves novel·les era carrincló, a més no poder, i sempre el mateix. De fet, ella mateixa reconeixia que no busquin secrets en les meves novel·les perquè totes són iguals. Però és que les seves declaracions a la premsa, tele i ràdio, que eren constants, eren pròpies de la premsa més cayetana.
Sí, per exemple, estava en contra de l'eliminació de l'oració. De l'oració religiosa, no de la frase, a les escoles. En contra de la infidelitat al matrimoni.
Oh, boníssim.
És com si Neymar estigués en contra de les festes d'aniversari. Es va pronunciar una i mil vegades en contra del sexe abans del matrimoni. Tot i que ella mateixa va confessar que va perdre la virginitat als 18 amb Lord Warden dels Cinc Ports, vescomte d'Embley, fill del Earl de Bosham, a la mansió, per cert, que va inspirar retorn a Brisket. I que estava en contra del sexe en general. És com Maradona fent anuncis contra la droga.
Sí, ella defensava que els nens no se'ls... I això és una cita seva, eh? És una frase seva. Els nens no se'ls pot parlar de sexe, perquè si els hi expliquen, ho voldran provar. Collons, clar! També que el sexe només significa coses brutes. A les meves novel·les no hi ha sexe, i una senyoreta com cal no va al llit sense un anell de matrimoni, perquè no hi ha cap home que vulgui que la mare dels seus fills hagi estat amb altres homes. Obres ara els diaris i llegeixes coses que haurien horroritzat a les nostres mares i àvies. No hi ha res més que sexe, i això no és el que busquem les dones.
S'escandalitzava als anys 80 de la vida i dels avenços de les dones. Obro cita, tot és un desastre. Fixi's en la meva neta, té 22 anys i l'altre dia li vaig preguntar quantes proposicions matrimonials se'n tenia i em va dir que cap. Jo, a la seva edat, ja havia rebut 10 i la meva filla estava casada i amb fills. Però, és clar, la meva neta ara vol anar a la universitat.
Oh, clar, a qui se li acudeix? Ja us podeu imaginar, amb aquestes frases, que massa feminista no era. Bé, per ser clar, odiava a mort a les feministes. La seva opinió sobre les feministes és la següent. La culpa de tot la té el moviment feminista. Es van capficar en que les dones havien de desenvolupar una activitat, crear, i l'únic resultat ha estat el de més parelles trencades. Quan un home arriba a casa després de la feina, l'última cosa que vol sentir és a la seva dona explicant batalletes personals.
Oi.
Tampoc us perdeu, atenció que aquesta és més grossa, la seva explicació com s'ha de solventar el problema de l'atur i de la falta de feina, que és una cosa que ara tenim bastant en moda. Si féssim cas a Barbara Cartland, la recepta és la següent. Si hi ha falta de feina, els homes han de trobar feina abans que les dones, perquè els homes necessiten treballar. Si no, es deprimeixen, perden l'autoestima i no saben què fer. En canvi, les dones tenim milers de recursos. La casa, els nens, cuidar les flors, ocupar-nos de nosaltres mateixes.
Angelines, eh? O sigui, és angelines.
Totalment.
I tot i que Margaret Thatcher pensava com ella a un 90 o un 95%, a Dame Carlin, la dama de ferro, no li acabava de fer el pes. Obro cita, nosaltres no volíem ser primeres ministres, sinó la dona del primer ministre. Les feministes, l'única cosa que han aconseguit és confondre els homes. Tot el que una dona necessita és una llar feliç i uns fills. Oh. I, naturalment, quan es va valorar la possibilitat de que les dones fossin ordenades sacerdots de l'Església Anglicana, va tallar el debat de seguida. Jo no podria confessar-me amb una dona. A la mitja hora tothom sabria el que he dit.
Oh.
O sigui, Torrente i Santi Abascal, disculpeu la redundància, és Clara Campoamor al seu costat.
Però us reitero, per estrany que us sembli les coses que diu, aquest carcamal era una de les dones més influents del Regne Unit. I les seves opinions polítiques, sí, polítiques, es tenien molt en compte per una gran part de l'electorat femení. Va escriure un cop, en unes eleccions que semblava que els laboristes anaven a guanyar, va escriure, dic, més de 1.000 cartes als diaris de tot el país denunciant que el líder laborista, Neil Kinnock, era un ateu i que no se'l podia votar. I va perdre les eleccions. Ella va, tot contra tot pronòstic, a més, ella va declarar, estic segura que això que vaig fer li va fer perdre les eleccions. De Tony Blair, que era laborista, va dir, no sembla laborista, és bastant distingit, però crec que és molt perillós. Va fer sempre campanya contra el laborisme, dient que els laboristes sempre s'enduen els diners de tothom. I només va ser crítica amb John Major, que era conservador, a qui li va dir en públic que deixi de parlar de la igualtat de classes, perquè a la llarga això podria portar a la desaparició de la família reial. Això sí, en una entrevista al País va demostrar la seva visió política al dir que a Espanya sou molt afortunats per mantenir salvaguardada a la família reial. Vosaltres sí que tenen, els espanyols, un exemplar família reial. Toma, la va clavar, la tia.
Pots ser passiu, sí. Els últims anys els va passar dictant novel·les a les seves tres secretàries i mirant de treure quartos per tot arreu i passar a la posteritat. Va muntar una campanya, això és molt graciós, contra l'Ajuntament de Tewkesbury, que volien construir vivendes protegides al lloc on hi havia una mansió de 45 habitacions que havia estat propietat d'un familiar seu. Amb el pretext de, obro cita, les masses ja tenen llocs on viure, que és una mica com el Bruno Oro quan fa aquesta paròdia del gin tònic de ay, si los ricos ya tienen muchos sitios donde vivir, dejemos las mansiones, no? Va proposar que fessin un museu, aquest museu, en lloc de, per vivendes protegides, un museu a la seva memòria amb una estàtua seva a l'entrada.
Claro, claro. Sí.
També no? Va fer molts... Ella va fer molts negocis. Per exemple, va treure un perfum, el perfum Barbara Carlin, que el seu eslògan publicitari era és el perfum que obligarà els homes a besar a qui el porti, però no passaran a més. Òbviament, va ser un fracàs. Segons ella, perquè no era suficientment car, que havia de ser més car, i que com el van posar barat, la gent no el comprava. També va fundar una cosa molt popular a Anglaterra, que es deia el Club of Romans. Els primaveres que es feien socis d'aquest club dels romans rebrien un volum amb dues obres de Carlin, una caseta amb un audiollibre, una foto dedicada de l'autora, així com ofertes de llibres i consells regularment per mantenir el romanticisme a la parella, així com descomptes en productes de bellesa. Perquè, atenció, amb 94 anys, amb la foto aquesta que hem penjat al Twitter,
sí,
amenaçava en posar despullada, en fer-se fotografies despullada.
Bueno, escolta,
per fantàstic. Demostrar que el seu cos estava sense una arruga gràcies a un producte miraculós que era danès, que li pagava la publicitat. I aquesta era una de les 88 pastilles que es fotia al dia. Vamos, més que el Capitán Flux-Flux, com li agradaria.
Ui, el Capitán Flux-Flux. Com ja se li anava la flapa els últims anys, la seva família li va tallar el telèfon per tal de que no atengués a més periodistes, perquè ja que cada cop la cagava més. Va morir als 98 anys, després ja com a dama de l'Imperi Britànic. La reina mare era també una gran fan de la seva obra i va influir en el guardó. I va ser enterrada als peus d'un arbre que havia plantat la pròpia reina Isabel II. Aquest és el final.
Doncs déu-n'hi-do el personatge, Barbara Cartland, la dona que ha escrit més novel·les, més de 700, heu dit, i mil milions de llibres venuts. Sí. És que sembla increïble. Però això és cert, eh?
Si les
és el que deia ella.
Semblen poques, eh?
En fi.
Una cosa...
terrorífica, m'imagino. Exacrables, ens retrobem dissabte que ve, bueno, ja m'explicareu on esteu i si esteu esmorzant, bueno, ja. I tot això.
Si vols canviar... i ajornem-ho de la vinateria i anem, i ho fem des d'allà a Girona, no tenim cap problema.
És que no tinc res amb Girona. Bueno, en fi, no us començaré.
Ja estem.
Apa, execrables, adéu-siau.
Adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.